Mira, ara mateix, a 6 minuts per sobre de la 1, obrim la Nacional 240, ja saps que és aquest espai en el que unim Lleida i Tarragona, Tarragona i Lleida, un servidor, Riquel Álvarez, des de Lleida i...
I la Mònica Carrasco, des de Tarragona. Què
Hola,
tal?
Mònica Carrasco.
Com va això?
Molt bé.
Com ho portes, aquest dilluns després de l'aplec del Caragol?
Bueno, hem sobreviscut, eh?
No, bé, bé, et veig, noto bona veu i no ha fet estralls,
sí,
la
no,
cosa.
No,
bé,
no, bé. Ja et vaig dir que jo tampoc hi baixava, però va fer molta calor, eh?
Això sí, a tot arreu, això sí que ho hem compartit, també, eh?
Aquí... Ja, però no és el mateix aquí on estàs tu que on estic jo.
Bueno, bueno, jo no et volia fer enveja, no, i no et volia fer enveja, però mira, tenim aquesta sort, vosaltres teniu altres coses.
Bueno, les piscines també han funcionat aquí, eh?
I si no, en qualsevol moment, allò, Nacional 240 amunt avall, estem en un moment, també. Eh? Això sí que ho tenim.
Amb escolta, ull, sisplau, a la carretera.
Ah, això sempre,
que, bueno,
això sempre. Ull. Sí, sí, sí. T'anava a dir que compartim, la calor l'hem compartida, i hi ha també altres coses que compartim,
sí,
que és precisament el tema d'avui, no? El proper dimecres és el dia del medi ambient, i, Ricard, avui vam decidir parlar de contaminació, sí, però no de la contaminació de la que parlem habitualment, no?
Sí.
Perquè la gent pensa molt en brossa, en reciclatge.
Sí, sí, sí.
Hi ha altres contaminacions també que ens afecten i molt, eh?
Que ens afecten i que de vegades no som prou conscients de que ens afecten, eh? Que jo crec que això és el més important,
exacte,
que a vegades hem de saber, perquè, o sigui, hem de saber a vegades que ens passa coses, per què ens passa, no? Pues és per això, eh?
Doncs avui volem posar una mica de llum, i mai millor dit aquesta qüestió, perquè mira, parlarem d'una banda
llum
de...
Llum i veu,
exacte, de contaminació lumínica i de contaminació acústica. Ho farem amb gent que en sap molt d'això, molt més que tu i jo, per sort, per tothom, pels oients.
Molt bé, lumínica i acústica. L'acústica és una trampa de les ciutats, eh?
És una trampa,
ens hem acostumat,
sí, sí, sí,
a viure amb el soroll i de
veritat... I la lumínica també, eh?
I també, també, també.
Bé, ara en parlem, mira, què et sembla? Parem.
Fem una pausa,
dos
va.
Minuts, eh?
No,
no gaire més.
En Irak.
Desde Mosul a 48 grados.
En Mali.
Estamos en Bamako. A ver, a oler.
En la frontera de México con Estados Unidos.
Aquí, en esta valla fronteriza entre Veracruz y Tamaulipas. Con Texas.
En Venezuela.
Desde esta frontera entre Venezuela y Colombia.
En la linterna de COPE, tú viajas con Ángel Expósito al epicentro de la noticia. Y conoces de primera mano qué está ocurriendo.
Va a cambiar la cosa, señora.
Yo tengo fe como todos los venezolanos.
Esta tarde a las 7 y hasta las 11 y media de la noche, Ángel Expósito enciende la linterna en COPE, con historias que merecen ser escuchadas.
Cuando te regalan 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto, solo puedes esperar grúas especializadas para parkings, facilidad de gestión y la mejor asistencia del mercado. ¿Verti o falso? Vente a Verti. No solo tendrás 3 meses gratis, tendrás mucho más. Calcula el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Yo, en mi declaración de la renta, siempre marco la X a favor de la Iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque quiero ser yo quien decida qué se hace con ese 0,7% de mis impuestos. Juntos por un mundo mejor. Por tantos.
Han interrogado a los vecinos.
No han escuchado nada. Desde que cambiaron las ventanas no han vuelto a sentir ningún ruido.
¡Eso es imposible!
No crea. Son de Keuning. Yo también las tengo en casa. De Keuning, las únicas ventanas de termofibra. Es que te aíslan de todo.
De Keuning, la marca líder de cerramientos en Europa.
¿Cansado y agotado? Redescubre la energía y el vigor con Naturhaus Energy a base de ginseng y jengibre. Energy es el suplemento energizante para recargarte en cada temporada. Entra en naturhaus.es y busca tu centro más cercano o llama al 902 15 14 14.
¿Pero de dónde han salido estas patatas?
Están ricas, ¿eh? Son patatas Baby Pat de Hijolusa. Microondas 7 minutitos y... ¡voilá! Fácil, limpio y...
¡Están increíbles!
Baby Pat de patatas Hijolusa. El reto de comer bien cada día.
¿Te imaginas poder trabajar con Carlos Herrera? Con el comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Queremos conocer a los malos estudiantes, pero malo, malo.
A mí me quedaba hasta el recreo para septiembre.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Y Doncs a Palau 1 i 10...
No, i si dius 2 minuts, són 2 minuts, Ricard, ets home de paraula.
Sí, sí, anem a posar llum.
Dos clavats, anem a posar llum. Mira, us presento a la persona que ens acompanya avui als estudis aquí de COPE, a Reus. Tenim amb nosaltres el Josep Maria Oller, ell és enginyer, vocal de la Junta de l'Associació Cellfos, que és una associació contra la contaminació lumínica. Josep Maria, moltes gràcies,
hola,
benvingut.
Gràcies a vosaltres per
invitar-nos. Bon dia, Josep Maria.
Un hola, plaer bon tenir-te per aquí, perquè a més em consta que tens molta experiència, portes molts anys treballant amb temes d'aquests, no? Per tant, ens podràs il·lustrar molt bé de què va això, perquè no sé si estàs d'acord amb el que dèiem al principi, que no se'n parla gaire de la contaminació lumínica quan parlem de medi ambient.
No, no se'n parla perquè és aquesta llum que veiem pels carrers i que la gent, com més llum veu, més els agrada. Llavors és una contaminació invisible, curiós.
Curiosament, no?
És el que deia al principi, que a vegades no en som conscients.
Clar, exacte. Fins que un dia no s'apaguen els llums, no en som conscients. Explica'ns exactament de què parlem. Quan jo dic contaminació lumínica, a què m'estic referint?
Ens referim bàsicament a aquella llum artificial que a la nit va cap als llocs on no hauria d'anar. Uh-huh. Per exemple, perquè es fa una idea, estem il·luminant un carrer i hi ha una llum que va cap a les façanes dels edificis o que inclús va cap dalt al cel. Tota aquesta radiació lluminosa no és necessària per la visió, no ens aporta cap informació, i això és la contaminació lumínica, que té uns efectes negatius bastant importants.
Efectes negatius, entenc que pel medi ambient, evidentment, però també per nosaltres, no? O sigui, per la nostra salut, suposo, Josep Maria.
Sí, sí, a veure, hi ha diversos efectes negatius. Un dels més importants i que passa desapercebut és que aquesta llum que enviem cap dalt al cel no és gratuïta, necessitem energia elèctrica. Tota aquesta energia elèctrica que crea les centrals elèctriques ens estan augmentant l'emissió de gasos d'efecte hivernacle. Uh-huh. Aleshores, a més, aquesta llum atreu a molts insectes. Hem vist a l'estiu, sobretot, moltes papallonetes que van cap a la llum,
sí,
com a desesperades, fins que toquen la llum i moren i cauen a terra cremades. Aquests insectes participen de la polinització, ens els estem carregant.
No, imagina't, i a més el que et deia, vull dir, això és evidentment pel medi ambient, efecte hivernacle, no? Els insectes, s'altera tot el procés, però a més a nosaltres, deia també, bueno, d'entrada que ens perdem un munt de coses. Si mirem al cel, ens estem perdent un munt de coses per culpa d'aquest excés de llum, també. Això d'entrada.
Efectivament, aquest va ser el primer motiu per el qual es va començar a mobilitzar una part de la ciutadania, que eren els astrònoms aficionats, que veien que dia a dia estaven perdent les possibilitats d'observar les estrelles. Ells són els que primer van aconseguir que aquí a Catalunya tinguéssim una llei ja el 2001 que intentava regular aquesta contaminació lumínica.
De fet, a la zona de Lleida tenim un dels cels distingits i premiats, que és el Starlight del Parc Astronòmic del Montsec.
Sí, senyor.
Efectivament, sí.
Però és curiós, que ens n'hem d'anar fins al Montsec per trobar, estem quasi bé una hora de Lleida, per trobar un cel en el que no afecte tant la contaminació lumínica. Fixeu-vos si hem d'anar lluny.
Has dit, no afecta no tant, perquè des del Montsec a l'horitzó es veu la claror, sí, de la llum de la Lleida.
Exacte, sí, exacte. És que això és un tema important. Has dit precisament, Josep Maria, que hi ha una llei des de, no?
Sí,
a Catalunya.
2001.
Hi ha una llei des de l'any 2001. És que aquest és un tema que estàvem parlant, Ricard, el Josep Maria i jo ara, durant abans de començar
ja
el directe.
Ja fa dies, del 2001.
Ell ens deia, és que la llei existeix, ara una altra cosa és que es compleixi, perquè no es compleix, no?
Bueno, a Catalunya s'ha fet grans esforços perquè aquesta llei se desenvolupi, afortunadament hi ha un decret des del 2015 que la regula, s'han fet campanyes d'informació, sobretot als tècnics municipals, des del Departament de Medi Ambient de la Generalitat, i a mi em consta que a Catalunya, concretament, els tècnics municipals intenten aplicar-la. L'altra qüestió és que es trobin després amb problemes d'aplicació per raons de que doncs, el regidor de turno no vulgui uh-huh. enfrontar-se amb les queixes veïnals i ho freni.
Clar, o sigui, és que això a mi m'ha sorprès, és a dir, hi ha com una mica de poll, si, perquè l'ideal seria baixar, per exemple, els nivells de llum que hi ha als carrers de qualsevol ciutat, on estiguin escoltant-nos ara, qualsevol població de Tarragona o de Lleida, hi hauria d'haver molta menys llum als carrers, però a vegades no es fa, és que se'm queixarà la gent, no es fa per això.
Sí, realment, és que hi ha una por ancestral a la foscor, com si el lladre aprofités sí. a foscor quan ens estan robant en plena llum del dia. Aleshores, clar, el regidor o càrrec electe que està en aquell sí. moment al front no vol aquestes queixes i intenta evitar-ho. Aquesta és la principal resistència. La falta de voluntat política d'aplicar bé la normativa que hi ha per reduir la contaminació lumínica, que, com tu molt bé has dit, vol dir reduir els nivells d'il·luminació als carrers.
Aquesta seria la principal, no?
Per això, primer és aconseguir que la gent ho accepti. Per tant, què està faltant? La conscienciació ciutadana. El ciutadà no és conscient perquè no coneix aquesta problemàtica i ningú li explica. Llavors, clar, quan li baixen el nivell del carrer, el primer que fa és queixar-se de que no hi veig per posar la clau al pany de la porta.
Clar.
Però, escolti, l'animar públic ha d'il·luminar el que és públic, és el carrer, no la seva fatxada.
I, Josep Maria, mira, ara suposo que molta gent estarà pensant a casa. Home, al meu poble o a la meva ciutat han canviat els llums no fa gaire, hem renovat, sí. No? Una de les grans coses que es venen des de qualsevol ajuntament, eh? No, no cal posar noms, que són tots.
No, és que això dona molts votos.
Hem canviat tot LED ara.
Tot LED.
Això ha anat de bé, ha anat tan mal, és el que havíem de fer, no?
Bé, desgraciadament no ha anat a bé. Ens hem vengut que el LED no contamina, perquè les llums que ja van amb LEDs ja llancen la llum de l'horitzontal cap baix, però quin és el problema? Que com que gasta molta menys energia, doncs se posa més llum de la que caldria. Eh? Tot i així encara hi ha un estalvi econòmic important. Quin és el problema? Que aquesta llum dels LEDs, que és molt direccional, rebota al terra i se'n va cap dalt al cel. Si entreu a qualsevol pàgina web de les fotografies de l'Estació Espacial dels Astronautes, veure que hi ha milers de fotografies de ciutats com París, Milà, sí. Roma, es veu el carrer perfectament dibuixat. En canvi, les llums no enfoquen la llum cap dalt al cel, és la llum que rebota al terra.
Curiós.
I per reduir aquesta contaminació indirecta no hi ha altra solució que reduir el nivell d'il·luminació. No n'hi ha més...
No, és que no, és tan fàcil i tan difícil a la vegada, no? Suposo.
Bueno, si s'apliqués bé el Real Decreto d'Espanya de l'any 2008, que també sí. Ha plogut bastant, que pretenia reduir el consum d'elèctric, si s'apliqués bé aquest Real Decreto, realment s'il·luminaria els carrers amb els nivells justos i necessaris per garantir una bona visió, i aquesta contaminació per reflexió pràcticament, no dic que desapareixés, però quedaria molt limitada.
Josep Maria, aquests nivells justos que dius,
sí.
el ciutadà normal... Vull dir, a qualsevol persona, li semblarien insuficients?
Tot depèn de com ho expliquis. Jo et puc posar un exemple concret. Aquí a Reus tenim una urbanització que ja fa 10 anys vam fer un canvi d'il·luminació dels carrers que estaven il·luminats a una mitja de casa unitat de 25 lux, que en aquella època era el normal, van passar a 8 lux.
No.
Incomplint el reglament. Segons el reglament hi hauria d'haver 6. Però bueno, mira, és que en aquell moment no hi havia bombetes més petites.
I inicialment, a quan estàveu?
A 25.
A 25, eh?
Sí. Doncs cap ciutadà s'ha queixat, perquè l'important no és la quantitat de llum, sinó la uniformitat, que no hi hagi punts foscos. S'ha de fer un estudi ben fet a quina distància i alçada poses cada llum per evitar aquests punts foscos. I si hi ha un arbre que tapa llum, doncs s'ha de fer una bona poda. I si comença a treure l'arbre, que primer és la llum que l'arbre.
Ara que parlàvem d'això dels canvis, perquè si és veritat, això ha passat a tots els racons, es va canviar tot...
Es
va fer una inversió, perquè quan es van canviar eren molt cares encara, lluminàries LED, però bueno... I afecta la temperatura de la llum, la temperatura, vull dir, el color?
Sí,
hi ha aquestes que són molt més blanques, que se li diuen fredes, les neutres i les càlides.
Bé, ara parlaríem de l'afectació a la salut de les persones.
Vinga.
La llum... que en diem càlida, que és una llum dorada, la que teníem a molts carrers d'aquest color groc, té molt poca radiació blava. Sabeu que la llum són diferents radiacions. Com menys radiacions blaves hi hagi aquesta llum artificial, menys atracció als insectes i menys afectació a la salut de les persones. El problema és que fa uns anys, quan s'avenien que el LED era molt eficient, els LEDs emetien una llum molt blava i s'han fet instal·lacions horribles amb temperatures de color de 5-6 mil Kelvin, que es diu, que és una llum blavosa, que tens la sensació que estàs dintre d'un congelador.
Sí, una mica quiròfan, no?
Sí, quiròfan, sí. Anava a dir jo, hospital. Exacte. És veritat, hi ha carrers que a més, la sensació que et dona és que no t'hi trobes còmode.
Quin és el problema d'aquesta llum blava? Que el LED emet la màxima intensitat a una longitud d'ona que són els 460 nanòmetres. I ves quina casualitat, en els nostres ulls hi ha unes cèl·lules que són sensibles a aquesta longitud d'ona i són les que ens envien informació a una glàndula pineal que tenim al cervell, que és la que ens regula el dia i nit. Aquesta glàndula pineal, quan rep aquesta radiació, sap que és de dia i ens segrega una hormona que és la melatonina, que sincronitza el nostre cos. Ens despertem i som actius. Si nosaltres dormim amb les finestres obertes a l'estiu, encara que tinguem els ulls tancats, i ens entra aquesta radiació, estem enviant una informació falsa al nostre organisme i la melatonina aleshores queda alterada. un dia, dos, un any, no passa res, però a llarg termini, l'alterar aquest cicle dia i nit sí que té conseqüències per la salut.
Imagini't, estic segura que això no ho havia pensat.
És veritat això que deien de la llum blava, ho dic perquè després suposo que hi ha empreses o gent que se n'aprofita d'aquestes coses, però sempre s'ha dit allò de la llum blava abans d'anar a dormir, ni mòbil, ni tablet, ni res d'això, no?
Sí, sí, bé, per aquesta explicació. Als nens se'ls hauria d'evitar les tabletes o els mòbils un parell d'hores abans, i nosaltres també hauríem de procurar una hora abans ja, doncs, ja anar adaptant el cos en aquest cicle de nit.
És veritat. Mira, investigant una mica sobre el tema de la contaminació lumínica, com sabia que havies de venir, Josep Maria, vaig trobar un concepte que dic, em va agradar molt el nom i m'ho expliques. Intrusió lumínica.
Sí,
què és això?
El que t'acabo d'explicar.
Això que entra des de fora cap a casa, no?
I també de fora, dintre cap a fora.
I també de casa nostra n'enviem.
Sí, no solament a casa nostra, als comerços. Quantes centres comercials emeten llum tota la nit, estan tancat? Aquella llum que va cap, no solament cap als carrers, sinó cap dalt al cel, això és contaminació lumínica i que es podria ser tan fàcil com tancar el llum.
Uh-huh.
Nosaltres estem a la nostra habitació i ens entra aquesta llum intrusa, que
sí,
és la paraula tècnica
sí.
que es fa servir, i té aquesta afectació. Pot ser que hi hagi persones que no li afecti, però hi ha persones que potser s'aixequen de mal humor, no han descansat prou bé perquè no aconseguin relaxar tot el cos i reduir la segregació de la melatonina.
Mm-hmm. Ara, jo crec que... Mira, t'agraeixo perquè ens ho has explicat molt i molt bé, Josep Maria, ens has fet l'escenari. Ara jo et pregunto, què podem fer nosaltres? És a dir, ajuntaments haurien de tenir o tenen una ordenança que s'hauria d'aplicar. Alguns potser no l'apliquen del tot, però els ciutadans poden fer també alguna cosa?
Sí, a veure, anem per parts. Els ajuntaments poden tenir totes les ordenances, plans directors municipals, tots els que vulguis, però si el càrrec electe de torn que està allà en aquell moment no té la voluntat política d'aplicar-ho, no serveix per res.
Això sí.
Llavors, hem d'aconseguir que la ciutadania adquireixi consciència d'aquest problema i sigui la ciutadania la que exigeixi els seus càrrecs electes aplicar la normativa, que per algú hi és.
Sí.
Ara, com ho podem fer? Pues, com accions com la que feu vosaltres, de divulgació. Ojalà cada dia pugui anar a una emissora o una televisió a explicar aquest problema, ojalà.
Aquí quan vulguis, eh?
Doncs mira, ja que ho podem muntar una hora amb diversos experts i s'asseguro que hi ha tema per més encara.
Clar. Però, Josep Maria, alguna vegada que has anat a fer alguna xerrada sobre aquest tema, la gent et diu, escolta, no m'ho havia plantejat mai o no n'era conscient?
Sí, és que la gent no
això,
ho sap.
Això ve a ser el denominador comú?
Sí, i tant que sí.
Clar, no, és que jo avui he après moltíssimes coses, per exemple, no?
Que
no,
és que
no
nosaltres,
sabia.
Com a ciutadans de pie, que volem que hi hagi molt llum al carrer, instintivament volem convertir la nit en dia. Mm-hmm. I llavors ens pensem que com més llum hi hagi, més bé estarem i més segurs. I això és fals.
Clar, ens ho venen des del punt de vista de la seguretat ciutadana,
sí,
també.
Exacte, això és el primer punt.
Per exemple, una cosa que em comentaves abans, Josep Maria, és el tema de que a les 12, per normativa, en teoria, hi ha llums que han d'estar apagats. I això no passa a tot arreu, per desgràcia.
Bé, doncs aquí a Catalunya, afortunadament, aquest decret, que és el 190 l'any 2015, estableix que tots aquells rètols lluminosos i tots aquells establiments que estan tancats han de tenir tots els seus llums apagats. Una gasolinera que està fora de servei ha d'estar a les fosques. Una farmàcia que no està en servei, també. Qualsevol botiga de roba que tanca a les 8 o les 9 del vespre, al mateix moment tindria que apagar les seves llums lluminoses.
Clar. Escolta, les farmàcies, ara que has tret aquest tema, n'hi ha cada una que la veus de 3 quilòmetres lluny.
Sí, aquest és un problema dels leds, veus?
És un arbre de Nadal.
Sí. No, bueno. Que fa mal als ulls, allò que es diu, del carinyo ho dic, però passa molt. Per tant, sabem que hi ha ordenances, una altra cosa és que s'apliquin o no, per tant, com a ciutadans, jo crec que també tenim la responsabilitat, no? Si exigim certes coses als polítics, no?, als càrrecs electes, també nosaltres, per tant, una via pot ser posar-se en contacte amb el departament corresponent del nostre ajuntament i dir, escolta, què esteu fent en això, no?
Sí, seria,
en
una, bona, seria una bona opció que forçar a tots els tècnics municipals a que sentiguessin que estan, no dic vigilats, però sí doncs, que hi ha una ciutadania que ha pres consciència i que exigeix solucions en aquest problema. Reducció dels nivells d'il·luminació, reenfocar els llums perquè no vagin a les façanes i aquesta altra part important, que hi ha molta llum encesa a la nit que no saps per res apagar-la.
Clar, per tant, no sé si pot ser algú que ens escolti ho ha fet alguna vegada, no? És a dir, dirigir-te a l'Ajuntament per dir, escolta, mira, jo és que he vist això, no sé si pot fer alguna cosa, perquè és veritat, Ricard, que de vegades deixem que les coses passin i anem al dia a dia, ja tenim prou coses a fer i no fem aquestes coses que també són responsabilitat nostra.
Ara em venia al cap una mesura que vaig veure fa molt temps i crec que al nostre país això no s'ha tirat endavant i a d'altres no ho tinc clar, però tot el que és les entrades i sortides de les ciutats, que cada cop ens agrada més que a les carreteres, parlo, estiguin sí. il·luminades amb faroles, allò, quilòmetres i quilòmetres, sí. Hi ha països que han instal·lat sensors de moviment i només s'engeguen les faroles quan detecten un vehicle.
Bé, d'això et podria dir moltes coses.
Ui, digues, sí. digues, tenim
per exemple,
un
els vehicles
encara.
No tenen llum perquè cal encendre les llums quan passa el vehicle. Clar. Que encenguin les llums si passa una persona per la vorera de la carretera, no per passa un vehicle.
Clar, però els quilòmetres de les ciutats, sí. per entrar i per sortir, la tendència és il·luminar-los
bueno,
tots.
Perquè ara es venen la moto de l'Smart Lighting, que forma part de l'Smart City, que això ven molts votos als polítics, però jo et puc posar un exemple molt concret. I tu vas aquí un dia qualsevol a la Tour de Carol, aquí al Pirineu sí. Francès, a l'entrada de la població, en qualsevol carretera d'accés, hi ha un cartell que diu prudència als conductors. Les llums s'apaguen entre la una de la nit i les 6 de la matinada. I tot el poble queda a les fosques, completament a les fosques. Aquella gent tenen una via làctea que allí cau la bava mirant-la. I poden dormir amb les finestres obertes, i si passa un cotxe ja té la seva llum. Estic parlant d'un cas extrem, petit del Pirineu. No és aplicable, evidentment, a una ciutat com pot ser Reus. Però, bueno, entre això i aquestes autopistes il·luminades tota la nit...
Sí.
Clar, hi ha d'haver un terme mig, no? Claro. No pot ser. No,
i abans també havia dit una cosa, Joan Maria, aprofitant el Nadal, per vosaltres, ha de ser horrible en una ciutat.
Bueno, afortunadament a Catalunya hi ha molta conscienciació, no és com el resta d'Espanya, que encara estan començant a canviar. Atenció, a València estan començant a canviar, a reduir molt, i això que era una de les ciutats més contaminants. Sí, el Nadal ja s'ha fan llumetes LED, són unes hores concretes que s'apaga a la nit. Hi ha unes hores a l'any, per normativa a Catalunya, que són les úniques que poden funcionar, no poden estar des de que vol convertir-se, que ells creguin que ja poden tancar. Per tant, hi ha una regulació en aquest aspecte. I afortunadament ja són llums de molt poca potència, i sí que hi ha una mínima contaminació, però bueno, també s'ha de ser comprensible que aquells dies doncs, bueno, dona alegria a la ciutat.
Bueno, aquells dies, escolta, que es comença la tercera setmana de novembre.
Això és veritat.
Sí, jo per mi, si fos per mi, començaria la tercera de desembre.
Exacte, una mica abans.
Prou.
No sé si hi ha al nostre país, parlo Catalunya o Espanya en general, Josep Maria, alguna ciutat que vosaltres conegueu el cas de dir, mira, doncs en aquest lloc estan aplicant, no?, o han fet un canvi de mentalitat, que jo crec que és el que s'ha de fer d'entrada, no? Hi ha algun lloc que sigui una mica exemple?
Bueno, l'exemple més típic és que ha dit el teu company, perdona que no me recordo el nom,
Ricard.
Has parlat del Montsec, que tenen un certificat que es diu Starlight. Bé, això què implica? Totes les poblacions del voltant del Montsec han pres l'acord de reduir la contaminació lumínica, adaptar l'enllumenat actual perquè no hi hagi contaminació. És simplement parlar amb la gent i explicar-los, i la gent ho entén. I llavors, a més, allà hi ha l'afegit que és un reclam turístic i tenen les fondes i els restaurants complets. Ja tu hi vols anar, no tens plaça aquests dies.
Però és veritat el que deies, sobreviuen igual.
Bueno,
viuen millor.
Viuen millor. Veuen millor les estrelles. A la nit no cal més llum del que ja tenen per circular. Perquè si tu surts a les 10 de la nit a tirar la brossa, l'únic que has de vigilar és no te pitjar una caca del gos.
Aquest és un altre problema.
No, doncs aquesta és la unitat de visió que dic jo. Si jo veig una caca del gos ja en tinc prou. No sé tu més.
No, és una manera de medir-ho.
És la més eficient.
Doncs, i pràctica.
Josep Maria, és que t'agraeixo molt. Ens has donat avui una lliçó. No, t'ho dic de cor. Jo he après avui moltíssimes coses i jo crec que mira, si em dono per satisfeta si hem posat el nostre granet de sorra perquè la gent avui doncs hagi mirat aquest tema d'una altra manera, no? I estigui més conscienciat, que parlem molt doncs, això, dels plàstics, de la brossa, que és tan important, però que que no ho oblidem tampoc i que demanem també responsabilitats a comptes als nostres ajuntaments.
Heu de fer més campanyes de divulgació.
I tant, les farem. Doncs el Josep Maria Oller, que ens ha acompanyat avui, vocal de la Junta de Salfós, l'Associació contra la Contaminació Lumínica. Ricard, ens queda pendent la setmana que ve, si et sembla, en parlem de contaminació acústica.
Sí, perquè avui havíem de contactar amb l'Associació Catalana contra la Contaminació Acústica, que crec que també... l'hem de tenir en compte, que a vegades ni ens n'adonem d'això.
La setmana vinent aquest serà el tema. Josep Maria, un plaer tornar quan vulguis, de veritat.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, Josep Maria.
Ricard,
què m'ha après avui,
Molt, molt, de veritat, estic encantada.
Sí.
M'ha agradat moltíssim aquest tema avui.
A mi també.
Doncs nosaltres continuem, amb el migdia COPE i la Nacional 240 demà també, puntualíssima.
Fins llavors.
Gràcies, Ricard. Adéu. I és que amb això arribem a dos quarts, uns quants consells publicitaris, i no s'ho perdin ara, que saben que tenim convidat estrella. Parlarem amb Josep Roca, el sommelier, el cambrer de vins del celler de Can Roca.
Os del Bar. Seguro que ya nos conoces. Ahora, la tienda más grande de la provincia de Tarragona, con todo lo necesario para tu negocio de hostelería, es Os del Bar. Menaje, maquinaria, cocinas, mobiliario, más de 3.000 artículos en stock. Consulta en hostelbar.es. Te ofrecemos servicio técnico, transporte, instalación, financiación, precios directos de fábrica. Estamos en Carretera Nacional 340, entre Vilaseca y La Canonja, frente a la BAS. También en hostelbar.es.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.
El Papa Francisco ha nombrado a Monseñor Joan Planellas arzobispo de Tarragona y 13 le acompañará en el comienzo de su ministerio. Desde la catedral, ordenación episcopal y toma de posesión del arzobispo de Tarragona. El sábado a las 11 de la mañana en 13.
Descuidarte, tener algún seguro por el que pago de más.
Mutuarte, traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando si podemos ponernos una alarma, que desde que robaron a los del cuarto no estoy tranquila.
Pero si nuestro piso es de alquiler.
Pues en la web de Securitas Direct pone que se puede. Una vez que te ponen la alarma, es tuya. Y si nos cambiamos de piso, nos la vuelven a poner donde nos mudemos.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Si te has quedado con más ganas de Herrera en COPE, entra ya en cope.es. Con un solo clic, estás conectado a Carlos Herrera.
Migdia a COPE. COPE Tarragona Reus, 93.5. I COPE Terres de l'Ebre, 98.0 FM.
Passen 32 minuts i mig de la una, seguim en directe al migdia COPE, els ho hem explicat, els ho hem anunciat ja fa una estona, ens fa molta il·lusió avui comptar amb uns minuts, poquets minuts, però que hem pogut compartir amb una de les eminències, una de les personalitats de casa nostra que més en sap del món del vi i de la cuina, Josep Roca, el sommelier, el cambrer de vins del celler de Can Roca. Hem pogut passar uns minuts amb ell aquest cap de setmana en una fira, a Fira del Tap i el Suro, que s'ha celebrat aquest cap de setmana a Casa de la Selva, on aquest any ella anava per parlar de la importància del suro natural en el món dels vins. Aquí ja saben que cada dilluns parlem dels vins, destaquem els vins de les comarques de Tarragona, sabem que els productors de la nostra zona això també ho tenen molt i molt clar, i per això ens volíem passar amb el senyor Roca, amb Josep Roca, uns minuts perquè ens parlés d'això. Hem parlat amb ell, en el marc d'aquesta fira del tap i el suro, de la importància del suro, de què representa, no només a l'hora de... no és un tap més, explica moltes més coses, això, no? Un tap de suro en una ampolla de vi de qualsevol de les DOs, per exemple, de la demarcació de Tarragona. També hem parlat amb ell del paper de la dona. Enguany la Fira del Tap i el Suro es dedicava al paper de les dones triadores, les dones que també han treballat a la indústria del suro a casa nostra, a Catalunya, molt importants i sovint poc reconegudes. Doncs del paper de la dona, també al món del vi, li hem preguntat, li hem pogut preguntar, i també del futur. Ell està molt conscienciat, avui que hem parlat de medi ambient, està molt conscienciat en que el repte del medi ambient i fem tard, i arribem tard, diu que s'ha expulsat a la gent de la terra, de les terres, i també doncs, hi ha dues velocitats, segons diu Josep Roca, en el món del vi. Els grans productors i els petits productors. També per aquests petits productors, que n'hi ha molts a les nostres comarques de Tarragona, li hem volgut preguntar, vam poder compartir uns minuts amb ell, i nosaltres encantades de que avui puguin escoltar-ho. És en exclusiva per vostès, per als oients de COPE de Tarragona.
Vermuts Miró t'ofereix Anem de Vins.
Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Senyor Roca, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquests minuts al migdia a Tarragona.
Encantat.
Li volia preguntar pel que ha dit a la xerrada. Ha parlat molt de valor, de veritat, no? De llegat. El suro realment aporta tot això al vi?
El suro és l'oportunitat de poder tapar paisatge. Tapar paisatge, un paisatge, no? I és la manera més natural, és la manera més coherent amb la nostra cultura mediterrània. És allò que podem exportar, allò que ens uneix a un territori que ens dona només que oportunitats de poder doncs, aportar aquesta part de cultura antiga i, en definitiva, també encara avui demostrat que és la millor estanqueïtat que hi ha per poder fer que aquesta mena de microoxigenació i de preservació de guardar un tresor sigui amb bontat de suro.
Parlaven a la xerrada de que la xampanya i aquesta obligatorietat també autoimposada una mica, hauríem d'anar en aquest camí a casa nostra?
Les coses a Catalunya, a l'estat espanyol, s'estan fent bé. Des d'un punt de vista de l'elaboració de vins s'ha evolucionat molt i d'una manera molt positiva en els últims anys. I probablement aquests 10 últims anys són uns anys en els que hi ha una certa consciència de preservació no només d'un costum, sinó també d'una mirada més alada, més llunyana, sobre la idea de la sostenibilitat, sobre la idea d'un món ecològic, ecumènic i, en definitiva, també més proper a una idea de convivència, no?
I enguany protagonistes a la Fira del Tàpel sobre les dones, també al món del vi les dones que són més importants. De fet, la sommelier del senyor de Can Roca, l'Odrido Dere, va guanyar per primera vegada aquest reconeixement el 2017, si no és malament, no?
Sí, sí.
Cada vegada tenim més festa, també.
Bé, és lògic que es faci un posicionament d'una manera natural, no reivindicativa, sinó de posicionament natural. Sempre hi han estat, sempre ha sigut una part importantíssima en les cases de menjars, a les fondes, a les cuines, es diu cuina mare, a la dona com a emprenedora, a la dona com a gestora, a la dona com a preservadora i a la dona que produeix i que dona no només fruits des d'un punt de vista del ventre, sinó també des d'aquesta capacitat de poder fer la persona tòtem, no? La persona que uneix, la persona a la que s'envolta tot allò que representa un matriarcat, no? Catalunya ha sigut així, jo crec que la cuina ho és així i en el servei també ha passat el mateix. Durant una època és possible que per la part més esforçada la cuina hi hagués només homes, però avui no té cap sentit i, de fet, en els estudiants, a les escoles, hi ha més dones que homes estudiant cuina. I a la nostra cuina, per exemple, estem en paritat, igual cuiners, igual cuineres, igual cambrers, igual cambreres, pràcticament.
He parlat d'aquest repte de futur a nivell també mediambiental, que potser hi arribem tard. També hi ha una part positiva, estic pensant precisament d'Os, com la Conca de Barberà, com la Terra Alta, en què hi ha molts projectes petits de gent jove que està canviant la manera també de treballar la terra. El repte hi és, el mal moment hi és, però hi ha futur també.
Entenc que hi ha dues velocitats. Una que és la indústria del vi, que ha de fer un treball sobre la petjada de carboni, sobre la reacció, sobre energies renovables i sobre els transports més sostenibles i amb la idea de maltractar menys el sòl, el subsòl, per tindre que evitar més pesticides i productes de síntesi en tots els processos d'elaboració, menys intervenció, i el petit format en el que hi haurà cada vegada més aquesta part de tornar a la pagesia antiga, en el que hi havia diversitat, en el que hi havia un policultiu, en el que hi havia una idea de treballar, de llaurar, de revitalitzar la terra i, en definitiva, de viure des d'una manera costumista, bellament costumista, i esperançadora per al futur.
Ha estat un plaer, senyor Roca. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès al migdia a Tarragona.
Encantat, gràcies a tu.
Vermuts Miró t'ha ofert Anem de Vins.
Migdia Cope a Tarragona amb Mònica Carrasco.
Tiene la radio, me encantáis vosotros porque hacéis una radio limpia, agradable, confortable. Te hace sentir bien, estás haciendo algo a lo mejor que hace ruido, tienes un grifo abierto y cierras el grifo, porque la sensación que tengo es de aunque estés sola, no estás sola.
Per moments com aquest, a Cope Tarragona volem ser la teva veu, cada dia a partir de les 12:20.
Restaurant Masia Crusells. Segur que ja ens coneixes? Doncs ara vine a descobrir el nostre hotel Breas Hotel, el lloc ideal per tot tipus de celebracions. La comunió del teu fill, el teu banquet de noces o qualsevol celebració. Disposem del lloc perfecte en un entorn immillorable. Vine i t'informarem sense compromís. Estem a l'autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1. També al telèfon 977 75 40 60. Breas Hotel, la millor elecció.
Vint minuts i arribarem al punt de les dues en aquest migdia Cope Tarragona. Encara tenim moltes històries per explicar-los. D'entrada, avui de la mà de la nostra companya, de l'Estefania Cabrera, ens endinsem a l'estació enològica de Reus. Per què? Doncs perquè fa poques setmanes que han obert un nou espai dedicat a la cultura del vermut de Reus, d'aquesta marca vermut de Reus, i avui volem saber quins secrets amaga aquesta nova sala, aquesta nova aposta també per atreure més turisme relacionat amb el món del vermut. Com els deia, ho fem de la mà de l'Estefania, entrem a l'estació enològica de Reus.
Iris, Izaguirre, Rofes, Miró, Olave, Cori, Hort del Camp i Fotli són les 8 marques del vermut de Reus. I és que Reus és la ciutat per excel·lència d'aquesta beguda. Perquè qui no s'ha assegut algun cop a alguna de les places de la ciutat a fer un vermut? I ara, Reus Promoció ha posat en marxa un nou espai, la Casa del Vermut i el Vi, ubicat a la planta baixa de l'estació enològica de Reus. Nosaltres l'hem visitat ja, acompanyades de la regidora de Cultura, Montserrat Caelles. Així ha explicat a Cope Tarragona com va sorgir la idea.
Amb una visió del paper que juga la ciutat de Reus en el marc d'un territori ampli, ric i amb un gran poder d'atracció, tant pels seus productes com pels seus paisatges, com també per la seva singularitat i pel paper històric que ha jugat aquest territori amb tot el que és el desenvolupament de la nostra ciutat. A partir d'aquí comencem a treballar aquesta idea de buscar un espai, de buscar un vincle en el qual puguem explicar i desenvolupar tot aquest relat i d'aquesta manera també crear aquestes connexions, aquestes sinergies amb el que és el nostre territori més immediat.
Segons Caelles, la marca Vermut juga cada vegada més un paper important per Reus.
Que bé, el pes d'una marca finalment és la capacitat que tens de dotar-la de valor. Jo potser començaria els orígens, no? que la part important és el producte, és el vermut de Reus, per una banda, i per l'altra la importància històrica que aquest producte ha tingut a la nostra ciutat, no només en l'actualitat, sinó des de fa molts i molts anys. Gràcies també a aquesta comercialització del producte i també dels seus derivats, com és el vermut, i de la famosa ruta de l'aiguardent a la Reus-París-Londres, que en la seva època va fer que la nostra ciutat fos un punt de referència mundial.
I sabem precisament d'on ve la dita Reus-París-Londres i la seva relació amb l'aiguardent?
És una frase molt, molt anomenada i bàsicament es basa en aquesta època en què aquest producte agroalimentari del territori tenia aquesta importància a nivell mundial i en els llocs on es fixaven els preus de l'aiguardent eren en aquestes tres ciutats que eren la referència a nivell mundial, no? Que era pues, aquí a Reus, a París i a Londres. Per tant, es va quedar moltíssim, no? I hem continuat sempre molt orgullosos, les reusenques i els reusencs, d'aquesta famosa frase Reus, París, Londres, que ens inspira a continuar treballant.
I també el lloc on s'ubica el nou espai, la Casa del Vermut i el Vi, l'estació enològica, ha sigut un factor d'inspiració. Escoltem a la regidora de Cultura.
Quan comencem a buscar de quina manera explicar aquest relat, ens emmirallem o ens fixem en que a la ciutat tenim aquest edifici, aquesta estació enològica, un edifici que en el seu moment ja va ser pensat per aglutinar tot aquest important sector vitivinícola i agroalimentari que teníem a l'entorn de la ciutat i també en el valor patrimonial que té aquest edifici. És un edifici modernista, és un edifici de l'arquitecte Pere Caselles i és un edifici que, evidentment, toca posar en valor i ens lliga directament amb tot aquest relat i amb tota aquesta història de Reus.
Per què crear aquesta sala? Durant la visita, Montserrat Caelles ens ho ha explicat.
crea per poder disposar d'un lloc on explicar tota aquesta història, on també poder tastar tots aquests productes. Sempre dic que la millor manera, no, és experimentant més que escoltant, però bé, primer tens que explicar, tens que donar aquesta informació. Per tant, d'entrada, és un espai idoni per poder donar aquesta informació i per poder inspirar-nos en el que és tot aquest relat.
Aquest nou espai el podem lligar directament amb dues rutes molt importants per a Reus, com són la ruta del modernisme i la ruta del vermut.
Finalment, tot està connectat. D'alguna manera estan lligades directament aquestes rutes, perquè la del modernisme, doncs, té un punt aquí de trobada, i la del vermut, evidentment, tot i que és una ruta que tothom fa per lliure i la va fent en ordre que creu més convenient i gaudint de les diferents experiències que conté, però és un punt d'estada, no? No et pots perdre passar per aquest punt, no?, de l'estació enològica de Reus, de la casa del vi del vermut, si estàs fent la ruta del vermut de Reus. Per tant, directament ja és un punt, doncs, que va vinculat en aquestes dues rutes.
Per dissenyar aquesta nova atracció turística, han mirat cap a França, on aquest format és més habitual.
Per tot, per característiques, per mesura de l'espai, per aquesta màgia, no?, que transmet l'espai i l'entorn d'on està ubicat, és aquestes famoses maisons d'hivern que hi ha a França i que realment també acaben sent espais en els quals transmetre històries similars a la que nosaltres volem explicar, però evidentment amb altres territoris i amb altres productes.
Quan entri el visitant es veurà sorprès per una barra del bar, la millor manera per poder introduir-se al món del vermut. Escoltem a la Montse Caelles.
Que el mostrador d'informació, perquè realment la barra també fa la funció de mostrador d'informació, on hi ha la persona especialitzada en tota aquesta temàtica, transmetent aquesta informació, explicant els vincles de la ciutat amb el territori i què es pot visitar també al territori, o oferint aquests tastos, doncs tingués aquesta estètica i tingués aquesta imatge de la barra d'un bar, però de la barra d'un bar modernista, amb aquesta rajoleta que decora i dona vida en tots aquests espais interiors de l'estació enològica de Reus.
I per aquesta barra del bar ja han passat alguns curiosos per informar-se i degustar els diferents vermuts.
Doncs en aquests moments han passat ja per aquí més de 300 persones. Estem molt contents perquè, tot i que encara no tenim tota l'oferta acabada d'estructurar, són unes dades que ens fan ser molt optimistes del futur d'aquest espai i dels futurs projectes també que poden anar sorgint, perquè jo estic convençuda que és un projecte que creixerà i que serà un referent a nivell producte turístic d'un territori que es promociona conjuntament.
La Casa del Vermut i el Vi és un projecte encara a completar. Estan parlant amb les denominacions d'origen del territori per fer tastos de vi i oferir tastos de productes del territori com l'avellana de Reus. També volen que sigui l'inici i final de la ruta modernista de la ciutat. L'accés a la Casa del Vermut i el Vi és gratuït. És a la planta baixa de l'estació enològica de Reus i es pot visitar divendres i dissabtes d'11 a 2 i de 5 a 7 i els diumenges i festius de 11 a 2. Les cançons, la lluna plena permet veure'ns de prop, paga la pena que ens puguem seguir el joc. Paraules d'amor per friquis del cor. Paraules d'amor senzilles o no.
Migdia,
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Matoga le ofrece un gran surtido de moquetas y pasilleros. Las mejores colecciones de papeles pintados, de todas las tendencias y precios. Matoga pone a su alcance todos los medios para decorar su hogar. Personalice su casa en Matoga. Estamos a su servicio en Tarragona, Reus, Camclà, Cambrils y Vilaseca.
También en www.matoga.es. Ahora en Matoga Tarragona Parking para nuestros clientes.
La que se avecina en el Palau de Congressos de Tarragona, sábado 13 de julio a las 21 horas. Jordi Sánchez y Nacho Guerreros presentarán a los mejores monologuistas de nuestro país. Xavier Daltey, Nico Lozano, Miki Ercay y Álvaro Carrero. Compra tus entradas en tierradecomedia.com. Produce Tierra de Comedia. Colabora Posición a 2.0. Recomienda
COPE Tarragona.
A Tarragona podem veure encara aquests dies l'exposició Robert Capa en color al CaixaForum. Capa va explorar intensament els usos del color durant més de la meitat de la seva carrera i aquí en tenen un recull imprescindible. L'exposició es pot visitar de dilluns a divendres, de 10 a 2 i de 5 a 8 de la tarda. Entrada gratuïta. També a Tarragona, cita important avui a la Delita Gastrobar a 6:45 de la tarda, Ment Sana, Incorpore Sano. Olga Xirinacs parlarà avui de les biblioteques de Tarragona, Ment Sana, i també de la sanitat a la ciutat, Corpore Sano. Un repàs a l'estat de la literatura, la cultura i la sanitat a Tarragona de la mà d'una de les més grans escriptores de la nostra terra. Olga Xirinacs, avui a partir de 6:45 de la tarda, a la Delita Gastrobar de Tarragona. I a Reus encara podem visitar fins al 8 de juny l'exposició sobre Roseta Mauri al Museu de Reus de dimarts a dissabte de 10 a 2 i de 5 a 8. Una altra cita destacada, l'Hospitalet de l'Infant, a 8:15 del vespre, al Casal de Cultura Blanca d'Anjou, avui s'enceten les jornades marítimes que constaran de dues conferències organitzades pel Centre d'Estudis del Poble i pel campus extens de la URB amb la col·laboració de l'Ajuntament. Avui descobreix el correu del mar.
¿Te han denegado la invalidez? Curto López, abogados. Te lo repito. ¿Te han denegado la invalidez? Curto López, abogados.
Curto López, abogados. Especialistas en invalideces, accidentes de trabajo, accidentes de tráfico, negligencias médicas y todo tipo de daños y perjuicios. Curto López, abogados. Infórmese. Primera consulta gratuita. Curto López, abogados. En calle Mosén Ritori y Faust 27, esquina Marqués de Montoliu, Tarragona. Teléfono 977-2235-22. 977-2235-22. Curto López, abogados.
Restaurante que defina gastronomía mediterránea. Entorno privilegiado delante del mar y degustar los mejores pescados, mariscos, arroces. Se resume en tres palabras. Restaurant La Goleta. Más de 25 años al servicio de nuestros clientes, ofreciendo el mejor espacio para cualquier celebración. Restaurant La Goleta, en Platja dels Capellans de Salou. Reservas al 977-38-35-66. Restaurant La Goleta. Placer mediterráneo.
Vuit minuts per arribar a les dues. Seguim en directe al migdia COPE i el que fem és aprofitar aquesta recta final del programa per repassar les informacions més destacades a aquesta hora a les nostres comarques. Aquesta setmana es commemora el Dia Mundial del Medi Ambient. Atents a la xifra que els dono, el 90% de la brossa marina recollida a la platja del Serrallo del Delta és plàstic. La platja ha estat escenari aquest cap de setmana del projecte Act for Litter, una acció de recollida de brossa. S'han recollit 766 objectes, el 90% plàstics i la majoria d'origen desconegut. Els tècnics avisen que entre els mals hàbits domèstics i l'erosió en microplàstics de la brossa, acabarem incorporant aquest material a la cadena alimentària i pot ser un risc per la nostra salut. Desconeixen, com els dèiem, la majoria de l'origen dels plàstics inventariats. Sí que sabem que el 13% són derivats de l'activitat turística, pales de joc, trossos de parasol, pots de crema solar i també un 11% d'elements que arriben a la platja per incivisme, des de palets de netejar orelles fins a burilles de cigars o bosses, directament bosses amb escombraries. Escoltem el tècnic del Parc Natural del Delta de l'Ebre, Xavier Abril.
Per cent dels espècies que arropleguem no sabem quin és l'origen. El plàstic és un element que ha vingut a fer-nos la vida més fàcil, és molt barat, el trobem a tot arreu, però que una vegada s'allibera la natura i arriba al mar, les ones, la sal, el sol, el vent, les ones, la sal, el sol, l'acaben fraccionant en trossets més minudets, se converteix en microplàstic, i això se pot incorporar a la cadena alimentària i com les persones o els humans estem a dalt de tot, pot ser un risc per a, fins i tot per a la nostra salut. El que pretenem és deixar de netejar, està molt bé, fent campanyes, és... Hi ha molta sensibilització, fas molt de soroll mediàtic, participa molta gent, però els esforços tenen que anar dedicats a la font i a la prevenció, és a dir, intentar canviar els nostres hàbits de consum.
També hem sabut aquest matí que evoluciona favorablement el treballador ferit en la fuita d'amoníac de la Pobla de Mafumet el passat divendres. Segons l'Hospital Vall d'Hebron, el seu estat ha passat de crític a greu. En l'accident, recordem-ho, que va tenir lloc al polígon nord de Tarragona, va morir un empleat de l'empresa i, de fet, es va haver de desallotjar a tots els treballadors per seguretat. Segons Protecció Civil, en cap moment va haver-hi risc per a la població fora del recinte. Després de l'incident, això sí, tant el PSC com la CUP exigeixen a la Generalitat actuar amb contundència. Volen que es faci públic l'informe sobre el sinistre i la CUP denuncia que no és un cas aïllat. Ja el mateix divendres, des del grup parlamentari socialista Units per Avançar, presentaven diverses preguntes al Parlament sobre l'accident. Volen que es faci públic els motius, les inspeccions de seguretat que ha passat l'empresa i també les comprovacions que s'han fet a posteriori. I seguim en els escenaris postelectorals, molt pendents de Tarragona. Per ara sabem que Esquerra Republicana ha fet una oferta d'acord a Junts, en Comú Podem i la CUP, a partir de 18 punts programàtics, 18 línies de treball, entre elles, per exemple, considerar la perspectiva feminista, desenvolupar polítiques socials d'habitatge, promoure mobilitat sostenible, també millorar la neteja i fer un estudi de la qualitat de l'aire a la ciutat i revitalitzar el comerç de proximitat. Els republicans reiteren que volen una entesa per a 4 anys, no només per la investidura del proper 15 de juny, ho deia Pau Ricomà.
A nosaltres ens agradaria un govern estable, perquè dius, volem fer un canvi molt profund per la ciutat i, evidentment, tenim com una mena, diguem, de deducció lògica, que entre 14 es pot fer més de pressa que entre 7. I, a més, si sumem altres serveis, altres maneres de veure, altres diversitats, segur que ho farem millor des de més perspectives, segur. Però, jo, si no pot ser entre 14, serà entre 12, 11, 10 o 7.
En paral·lel, l'alcalde en funcions i candidat del PSC a revalidar el càrrec, Josep Fèlix Ballesteros, diu que no cal donar massa coses per fetes en referència als pactes. Diu que en els darrers dies ha mantingut contactes informals amb altres formacions i aquesta setmana comença ja amb els contactes formals.
Converses telefòniques, intercanvi de whatsapps i contactes informals, efectivament. Jo no canvio, jo segueixo fent d'alcalde. Aquesta setmana era per això, per establir els primers contactes. A SEM serà per començar a formalitzar alguns contactes més. I insisteixo, fora bo que no donguessin res per fet.
En plana cultural, la 12a edició del Literàrum, la Fira d'Espectacles Literaris i 16a edició de la Fira del Llibre Ebrenc ha tancat aquest diumenge amb un 15% més de visitants. Han superat les 4.500 persones en els 4 dies de certamen. El director del Literàrum, l'Albert Pujol, ha dit que és la millor edició perquè han aconseguit el gran objectiu, que la gent participi al màxim nombre d'activitats i ha arribat també molta gent de fora.
I estem molt contents perquè la repercussió a nivell de ciutadania local i també a nivell de gent de fora ha sigut segurament la que ens ha satisfet més. Era el nostre gran somni, no només fer coses per a la gent de casa, sinó també per a la gent de fora, i crec que hem arribat a que sigui això, i hi han diversos factors. El Premi Nacional n'és un, és evident, però també com han programat l'edició del 2019 perquè fos molt més equilibrada, no només amb disciplines.
I un altre festival que també ha tancat portes aquest diumenge amb molt d'èxit ha estat el Minipop, 9a edició ja al Passeig de les Palmeres. Un any més, la cita cultural ha reunit moltes famílies. De fet, van començar ja divendres amb les entrades exaurides. I abans de tancar el bloc informatiu, tornem a l'Agència Estatal de Meteorologia per saber què ens espera pel que fa a la previsió del temps, el que queda d'aquest dilluns, i també ja miren a demà. Aleix Poblet, bon dia.
Bon dia. Tindrem alguns núvols a la província de Tarragona durant les properes hores d'aquest dilluns. És un dilluns que segueix amb força calor, amb temperatures amb pocs canvis, 29 graus a Tortosa, 27 a Gandesa, 25 a Reus, 24 a Tarragona i al Vendrell. El vent bufa de forma variable, suau, anirà canviant a component sud de suau a moderat. Per demà dimarts a la província de Tarragona tindrem el cel serè, tot i que a primera hora del matí tindrem algunes boires al litoral nord de la província, però aniran desapareixent durant les primeres hores. Les temperatures patiran pocs canvis, tindrem 14 graus de mínima a Reus, 15 a Gandesa i al Vendrell, 16 a Tortosa i a Tarragona. Les màximes seran de 28 graus a Tortosa, 26 a Gandesa i a Reus, 24 a Tarragona i al Vendrell. El vent bufarà de forma variable, suau, anirà canviant a component sud de suau a moderat durant la tarda, exactament igual que avui. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Aleix. Normalitat també a aquesta hora segons el Servei Català de Trànsit a les carreteres. Per tant, amb això arribarem a les dues.
Vins, el Sibarita, la recepta de la setmana, Disco Cope, Pàgina Zero... Tot això ho trobaràs al Migdia Tarragona, el magazín que de dilluns a divendres presenta Mònica Carrasco d'una a dues. Cope Tarragona. Estàs informat.
Doncs ara els deixo ja amb els serveis informatius de la cadena Cope. Després la resta de programació de la casa, que ja saben, els acompanya totes les hores del dia. Gràcies per haver estat un dia més a l'altra banda. Acabem de passar bon dilluns.